entre 2007 i 2011. Amb aquesta informació arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7 amb Neus López.
Més informació a ib3notícies.com.
El sobrepès no és només una qüestió estètica. A Espanya, la prevalència d'obesitat abdominal en adults supera el 35% i més del 60% de la població adulta presenta sobrepès o obesitat. Les conseqüències a mig i llarg termini són malaltia i mort cardiovascular, i això afecta no només a la persona com a individu o la seva família, sinó a tot el sistema de salut, que pot arribar a un punt insostenible. Per sort, s'està fent feina en trobar una solució basada en l'evidència científica. El programa de què xerrarem avui es diu PREDIMED, és a dir, prevenir amb la dieta mediterrània. Després de 5 anys d'investigació i més de 7.400 participants, s'ha convertit en l'assaig nutricional aleatori més gran d'Europa. Es va demostrar una reducció del 30% en el risc d'infart, embòlia o mort per malaltia cardiovascular. Tot per seguir una dieta mediterrània alta en grassa suplementada amb oli d'oliva verge o fruits secs. Després d'això, han volgut afegir noves variables com l'exercici físic. Milloraran els percentatges, però el que és més important, com podrem traslladar-ho al nostre dia a dia? Idò, d'això va PREDIMED Plus i el Vitamina 3 d'avui, que és una redifusió del que vàrem emetre en directe. Així que disculpeu si alguna referència temporal que no vos quadri el contingut, està ben a l'ordre del dia.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Speed up truth. We had a promise paid for hands and then away.
El control tècnic avui, Iker Hernández, al meu costat, Miquel Àngel Barrios. Bona hora, Miquel Àngel.
Molt bona hora.
Avui tenim un programa complet sobre dieta mediterrània i salut cardiovascular. Però no ens conformem amb dir la dieta mediterrània millora la nostra salut cardiovascular. Volem aconseguir un titular que sigui fruit de l'evidència científica. Per això avui el fil conductor de Vitamina 3 és el projecte PREDIMED Plus, que s'ha convertit en el major repte d'investigació sobre nutrició fet mai a Espanya. I a les Balears no es podien quedar al marge com a ambaixadors de la dieta mediterrània.
El PREDIMED Plus vol comprovar si un estil de vida basat en la dieta mediterrània hipocalòrica, activitat física i teràpia conductual, pot millorar la nostra salut cardiovascular amb incidència concreta sobre l'infart de miocardi no mortal, l'ictus no mortal o la mort cardiovascular, a més de la pèrdua de pes i el manteniment a llarg termini. Patricia Martínez de Valdivieso ens ha preparat un reportatge amb la col·laboració de dues investigadores del PREDIMED Plus de l'IDISBA, a qui ha visitat en el seu despatx de Son Espases. Són la doctora Dora Romaguera, farmacèutica, màster en nutrició i investigadora principal de l'estudi a les Illes Balears, i Marga Morell, nutricionista.
És un estudi que el que volem veure és com una dieta mediterrània hipocalòrica, juntament amb una intervenció d'activitat física i teràpia conductual, disminueix el risc cardiovascular.
Per cert,
que na Patricia aprofita per demanar-li sobre la carrera investigadora.
És una carrera apassionant, també, no? No és el mateix fer feina d'investigador que potser en altres treballs que són molt més rutinaris, o sigui, nosaltres tenim sempre hipòtesis en el cap i disfrutem de saber veure com podem arribar a respondre a aquestes hipòtesis.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar respirando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
I ja sabeu que si teniu alguna pregunta ara al llarg de la setmana també la podeu enviar a través del WhatsApp de IB3 Ràdio. Indicau que és una pregunta per Vitamina 3 i intentarem que no quedi sense resposta. El telèfon és el 646 93 45 01. Com dèiem en el sumari, na Patricia Martínez de Valdivieso ha fet un reportatge que ens situa en el tema del programa d'avui.
A Vitamina 3 ens encanta rebre els nostres convidats a l'estudi d'IB3 Ràdio, però vos hem de confessar que hi ha una cosa que ens agrada també molt i és ficar-nos en el dia a dia dels nostres convidats per a viure més de prop la seva realitat i explicar-vos-la a vosaltres. Aquesta vegada m'he colat per un dia en un grup d'investigadores de l'IDISBA. Dora Romaguera, farmacèutica amb un màster en nutrició i investigadora principal del projecte, i Marga Morell, nutricionista, me van atendre en arribar al seu lloc de treball, a l'Hospital Universitari de Son Espases. Aquest equip de l'IDISBA, format per unes 6 persones, entre nutricionistes i investigadors, dedica el 80% de la seva feina a un estudi en concret, Predimed Plus.
L'estudi gros es diu Predimed Plus. I és que participen molt de nodos o centres de tot Espanya, en total 23.
Aquest projecte es va originar a partir d'un altre estudi anterior, conegut com Predimed.
L'estudi Predimed va ser un altre estudi que es va fer en el passat, que va començar l'any 2002 i que ja va terminar l'any 2010. I aquell va ser el primer estudi i d'ençà de l'èxit que va tenir aquell estudi, ara han fet un altre segon estudi amb una hipòtesi més ambiciosa.
El projecte Predimed Plus és un dels reptes de recerca més grans d'Espanya.
Idò, per conèixer-lo, ens acompanyen avui a l'estudi d'IB3 Ràdio en Miquel Fiol, ell és cardiòleg, director científic de l'IDISBA. Benvingut a Vitamina 3, doctor Fiol.
Moltes gràcies, benvingut.
Hi ha també al seu costat en Fabià Nunda, que ell és metge de família del Centre de Salut de la Vileta i també investigador del grup d'atenció primària de l'IDISBA. Benvingut, doctor Nunda.
Gràcies, encantado d'estar aquí.
Gràcies. Al seu costat, Naina Galmés Penedès, que avui mos posa encara. Aina, ja havíem xerrat per telèfon, investigadora del Predimed Plus, també a l'IDISBA. Benvinguda.
Moltes gràcies.
I al seu costat, en Roberto Munita, que és pacient i és voluntari d'aquest projecte Predimed Plus. Benvingut, Roberto.
Moltes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies als quatre per ser aquí avui. Vostres són els protagonistes del programa d'avui, però també podríem dir que en tenim un altre de protagonista, que és la dieta mediterrània. Gràcies a aquesta llarga investigació que estan contant on estan implicats centres investigadors de tot Espanya, en la col·laboració de 100.000 pacients han conclòs que la dieta mediterrània millora la nostra salut cardiovascular. És aquest estudi Predimed del que ja tenim dades, no, doctor Fiol?
Sí. d'estudi de Predimed inicial o de Predimed Plus?
De Predimed inicial, ja tenim ses dades.
Sí, ses dades, i debut en la milloria, com heu dit, d'un 30% de reducció d'infart i d'ictus, pues, se va posar en marxa el Predimed Plus, perquè què és el que no se va dir en el Predimed 1? En el Predimed primer, el que va quedar pendent va ser què passava en els malalts, si, a més, de dieta mediterrània perdien pes i, a més, si feien exercici físic i tenien una teràpia conductual. Uh-huh. Que aquestes tres preguntes no estaven respostes en el Predimed 1. I per aquest motiu s'ha posat en marxa el Predimed Plus, que esperem que el benefici, teòricament, ha de ser superior encara en el primer estudi.
I tindrem conclusions enguany, 2020.
Encara falta un seguiment d'un any. Van sortint estudis transversals, ara de moment, però no en els finals objectius, que són mort cardiovascular, infart i ictus. Uh-huh. Això s'ha d'esperar que acabi tot el seguiment.
I per què la dieta mediterrània? Per què s'agafa com a eix aquesta dieta mediterrània tan nostra?
La dieta mediterrània s'ha demostrat ja fa molts anys, inclús abans de començar a estudiar Predimed, que era la dieta ideal, perquè quan se va acunyar aquest nom de dieta mediterrània, per Ansel Keys, que era un americà que va fer un estanci a molts de països, s'ha donat compte de que en la conca del Mediterrani hi havia menys mortalitat cardiovascular, i va pensar que això era debut bastant a part, debut a la dieta que se fa a la conca del Mediterrani. Uh-huh. que és la dieta mediterrània.
I que és un poc la que intentem recuperar, no? Però, a més, amb una evidència científica, clar.
Amb una evidència científica. El primer estudi de dieta mediterrània aleatoritzat. O sigui, que hi havia un control i hi havia un grup en dieta. I se van demostrar diferències entre aquest grup control, que són aquells... El grup control fa una dieta estàndard. És aquella dieta que, quan vas en el metge, te diu no mengi grasses en general, però no t'especifica molt més. I la dieta mediterrània era vist de complir un 14 punts de seguiment del que se considera dieta mediterrània.
Uh-huh. Doctor, vostè que és cardiòleg, com és que estem tan exposats a malalties cardiovasculars? Com és que tenim aquest risc de cardiovascular tan alt?
El risc cardiovascular té molt que veure amb el estil de vida, i també crida molt l'atenció que hi ha moltes diferències entre països. Per exemple, en els països nòrdics la mortalitat cardiovascular per infart és 7 vegades més alta, per exemple, Finlàndia, etc., no? És 7 vegades més alta que la conca mediterrània, no? I se pensa que molta part és debut a la dieta mediterrània. Mm-hmm. També hi ha la dieta mediterrània té que veure en Amèrica, i ara també aquí, de l'estudi Predimed, han publicat un estudi a la revista espanyola de cardiologia, utilitzant el que ells diuen vida simple 7, que són 7 factors que, si no en tens cap d'ells, estan molt malament. I si compleixen aquests 7 factors, pues, tens molta menys mortalitat, i això val la pena tenir en compte. Mm. Perquè tot depenen de la dieta, sobretot de la dieta mediterrània, menys deixar de fumar. Però si tens de massa corporal de menys de 25, fer un pot d'exercici cada setmana de 150 minuts, que això l'Aina mos explicarà un poc més, fer una dieta mediterrània, tenir colesterol total de menys de 200, una tensió arterial de menys de 120-80 i una glucosa basal de menys de 100, si tu no tens res d'això, tens molt menys mortalitat. I, de fet, en aquesta publicació de la revista espanyola de cardiologia, els que tenien qualque factor, els que tenien d'aquests almenys 4, perquè tenir los tots és molt complicat. Que un no tingui res de tot això, que compleixi, és molt complicat. Però, com tal de que només en tinguis 4, hi ha molta diferència en els que en tinguin tots, que hi ha molta gent que els té tots, evidentment. No?
Sí, hi ha gent que té tots els números, no?
El que tenen d'un síndrome metabòlic, tenen tots els números.
I aquí afegim exercici físic, ara deia, i també la part conductual. Entenc que això vol dir aprendre a menjar, aprendre uns hàbits de vida saludables, no? Amb Naina havíem xerrat fa un parell de setmanes, amb Naina Galmés Penedès, perquè és coautora de l'estudi que nosaltres resumíem ràpid, que abaratarà 30 minuts de sedentarisme per 30 minuts d'activitat física, ja millora la nostra salut cardiovascular. Això és una... Imagina que dins d'aquest Predimed Plus també és una altra passa, no?, que vareu arribar a aquesta conclusió.
Sí, com a part de la intervenció, com hem comentat fins ara, hi ha la dieta i, a més, l'exercici. Nosaltres el que vam analitzar és com afecta l'activitat física i el sedentarisme, que també és molt important. És tan important fer exercici com passar poc temps sedentari. Com afectava això en els paràmetres sanguinis, com ha comentat el doctor Fiol, la glucosa, el colesterol... I el que vam veure és que si reemplaçàvem, si canviàvem 30 minuts dedicats al sedentarisme, com pot ser mirar la televisió o desplaçar-nos en cotxe, per 30 minuts d'activitat física, especialment moderada i vigorosa, o una intensitat alta, reduïem molt de paràmetres de risc, com podia ser reduir el colesterol dolent, augmentar el colesterol bo, reduir el sucre en sang, i tot això ajuda a reduir el risc cardiovascular.
D'aquests paràmetres que mos deia ara el doctor Fiol, no?
Exacte.
I realment se va notar, no? Aquests canvis que se varen produir en els pacients anaven sobretot amb aquests paràmetres que ara comentaves.
Sí, aquest estudi va ser transversal, és a dir, va ser com una foto, no podien comparar dos punts en el temps, però a través de l'anàlisi estadística que vam fer podíem simular aquest reemplaçament. I va ser molt positiu. Ara, segons vagi avançant l'estudi, podrem fer aquestes comparacions, de comparar el moment inicial i com va avançant l'estudi, i podrem reafirmar-ho més, més força.
A vegades és tan senzill que deia lo del cotxe, com deixo el cotxe, me'n vaig en bicicleta a fer feina. Aquests 30 minuts de bicicleta ja me donen uns resultats molt bons en el meu cos, no?
Exacte. És tan important tenir poc temps sedentari com que el temps sedentari que tenim el lligam rompent. Si, per exemple, fem feina 8 hores i la nostra feina és d'asseguts, intentar fer pauses actives, intentar pujar les escales, no passar 8 hores assegut.
Sí, mira, amb la tele millor poden agafar unes peses, no sé, sempre hi ha alguna manera de fer, no?
Sí, procurar no mirar la tele moltes hores seguides.
El doctor Fabià Nunda diu que sí, com a metge de família, com a metge d'atenció primària en el Centre de Salut de la Vileta i també investigador del grup d'atenció primària de l'IDISBA. Vostè anava fent que sí amb el cap quan deia, Naina, és tan important no ser sedentari, no?, com fer exercici. Doctor Hunda, per què és tan difícil que tinguem hàbits de vida saludables? Perquè vostè, atenció primària, també deu veure molts de casos diferents.
Jo crec que el model d'atenció mèdica en general, primària en particular, durant mucho tiempo, era que el paciente tenía que ser, justo como dice su nombre, alguien que recibía una indicación concreta y la llevaba a cabo, pero que no es suficiente dadas las cifras que tenemos alarmantes de obesidad como una verdadera epidemia, de hipertensión arterial como muy poco controlada, más de la mitad de los pacientes hipertensos llevan mal control. Pero es un soplo de esperanza estudios como el PREDIMED que nos hacen ver que esto es reversible, incluso más que es prevenible. Entonces, en el programa de vitamina C de hoy, parece que hay datos como para animar a los pacientes a que lleven una vida más activa y que nosotros mantengamos una comunicación diferente con el paciente. Hasta ahora está siempre llena de interrupciones, con una sobrecarga asistencial tremenda, con un lenguaje técnico que a veces usamos los médicos, y tenemos que ir cambiando por esta comunicación más efectiva, porque tenemos datos que comunicarles al paciente, más allá del tratamiento farmacológico, que cada vez se revoluciona, pero que no son suficientes. Me parece que estudios como PREDIMED nos enseñan y nos dan una mano para ser efectivos en esa comunicación y hacer que lo que parecía difícil comience a ser fácil, lo que no parecía tener importancia tiene importancia capital, como la dieta y la actividad física, poder trasladar eso al paciente.
Clar, i al final tot això se traslada en els centres de salut, que és el que està més a prop del pacient. Acabarem, com deien, receptant activitat física, doctor.
Ya tenemos recetas donde sí. Podemos poner y de hecho... los estudios que hemos ido saliendo un poco a la luz de este ejemplo del PREDIMED, yo trabajo especialmente en hipertensión, no podemos desconocer todo lo que nos enseña PREDIMED sobre actividad física y sobre dieta saludable, y eso, efectivamente, una receta de actividad física, igual que una receta de un medicamento, con el tipo, con la dosis, con los efectos secundarios, con la frecuencia, de la misma manera.
Moltes vegades a Vitamina 3 hem parlat, és un dels temes que més ens agrada, no només de vitamines, sinó també de salut cardiovascular i de dieta i nutrició. És molt curiós perquè quan anem a fer esport, no vol dir que després mos puguem menjar al cel. Hem d'anar tanto. El fet de fer esport no vol dir barra lliure per qualsevol cosa. Però en la dieta mediterrània mos en trobem moltes vegades que el fet de pensar que seguim la dieta mediterrània, inflar-nos de greixos bons, però inflar-nos com el sol d'oliva, no vol dir que tinguem una millor salut, perquè podem entrar en un sobrepes bestial si ens alimentam en la part baixeta de la piràmide, que també està inclosa dins la dieta mediterrània. Quins són els més i quins són els menys per complir aquesta dieta? Avui, aprofitant que tenim una investigadora i dos metges a l'estudi, per aquest esport que sigui just, i que aquesta dieta sigui una molt ben pensada. Qui s'atreveix?
Bé, en relació a l'exercici, les recomanacions de l'OMS són fer 150 minuts d'activitat física moderada o 75 de vigorosa, i això és pràcticament una horeta cada dia de combinat en diferents intensitats, entre 30 minuts i una hora cada dia.
De 30 minuts a una hora?
Sí.
Bueno. Això m'ho romps a mitja de coi la bicicleta una estona.
Sí.
Hem de pujar les escales, també.
La propuesta que nosotros hacemos a los pacientes, basados en el estudio que estamos haciendo también sobre hipertensión, a los pacientes hipertensos, un estudio que se llama Medici, es que sea progresivo. Es decir, comenzar la actividad física con la vida que ya tiene el paciente previamente, porque hay pacientes que están muy entrenados y hay pacientes que comienzan todavía o que son muy sedentarios. Su estado de salud, que es muy importante, porque no se puede prescribir la misma actividad física a todos los pacientes, y que esta sea progresiva. Entonces, una tabla que proponemos, que tiene más o menos 24 semanas o 6 meses, comienza con 10 minutos o 12 cada día, dos o tres veces a la semana, y termina con una hora casi los 7 días a la semana, muy progresivamente y con una vigilancia del médico que ha hecho una evaluación previa. Entonces creemos que esto es saludable, un incremento.
Però molta gent que mos escolta, això de sortir a caminar una estoneta no basta. No. Fer activitat física moderada i habitual no és una passejada.
No, se pot utilitzar el test de l'ABLA, que se diu, i és que una activitat moderada és aquella que suposi un esforç. És a dir, si anant xerrant per telèfon i caminant a la vegada, en la persona que xerrant per telèfon ha de notar que estem caminant aviat. Com us dic, què te passa? Estàs fatigat? Això ja és una intensitat moderada.
Estan tombant mites avui, eh?
I una intensitat vigorosa directament és que no haurien de poder xerrar. Dir paraules molt curtes. Aquesta intensitat és que en el nostre cos li està suposant un esforç i ens aporta més beneficis per a la salut. Si no podem fer això pel motiu que sigui, doncs una intensitat lleugera sempre serà millor que estar asseguts.
Hay una escala, la escala de Borg, que va más o menos en ese sentido. Entonces, en el punto 12 o 13 de aquella escala es cuando todavía puedes hablar, aunque puedes estar incómodo porque vas sudando ya, pero no falta la respiración. De manera que este es un poco el nivel más básico con el que nos podemos controlar. Pero después hay otras formas fáciles también de control, como la distancia, es decir, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, el tiempo, 5 minutos, 10 minutos, una app del teléfono móvil que también nos puede ayudar. Para los más expertos, la frecuencia cardíaca, pero esto hay que tener un conocimiento un poquito mayor, pero está al alcance de todos, según les podamos explicar, una de las formas de mantener actividad física.
¿Y si xerram de nutrició?
Sí, però com ha dit el locutor, clar, tu després has de fer exercici, però després no pots menjar el que vulguis.
Aquí anàvem.
Perquè la gent se passa de menjar. Una de les conclusions de l'estudi Predimet és que, per començar el Predimet Plus, és que s'havia de menjar menys de tot. O sigui, s'ha de perdre quilos. Si no perd quilos, perquè si tu perds, jo els dic en les consultes, que venen molt obesos, si tu perds 10 quilos, te baixaràs la tensió, te baixarà el sucre, te baixaràs colesterol, no hauràs de prendre medicines, perquè la gent després es reaci a prendre medicines que baixen el colesterol, i tot això no hauràs de fer. I si fas molt d'exercici com ell, ha tret l'exercici tipus bicicleta, jo els hi faig la broma, perquè venen gent que fan 100 quilòmetres en bicicleta, però després pugen en el Puig de Sant Miquel i se mengen mig cabrit. Però, entens? I això no val. O sigui, s'ha de menjar, s'ha de fer exercici, però també s'ha de menjar menys de tot.
pagès.
Mos apuntam. Idò, ara, en tornada, aquests dos minutets de pausa que faran tot d'una, anirem a veure com se senten de veres els pacients que poden fer exercici i no menjar-se un cabrí quan pugen a sa muntanya.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
La formació professional amplia els teus horitzons, perquè posa al teu abast 440 cicles de grau superior, mitjà i d'FP bàsica dissenyats per especialitzar-te en futur. I perquè és la via de formació més ràpida i amb més inserció laboral. Ara més que mai, les Illes Balears necessiten gent qualificada. Inscriu-te a fp.cai.es des del 17 d'agost fins al 7 de setembre. Govern de les Illes Balears. A les 7 del vespre, t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Quantes històries són desconegudes i encara romanen amagades? Acompanyeu-nos per un recorregut on són presents els més increïbles i fascinants enigmes de la nostra terra.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font, dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic.
De Vitamina 3, ara anem a escoltar la segona part del reportatge que ens ha preparat na Patricia Martínez de Valdivieso, en xerra del paper dels pacients voluntaris a l'estudi Predimed Plus, on està involucrat l'IDISBA.
El nodo de Predimed Plus en el que treballa aquest equip de l'IDISBA compta amb uns 300 pacients participants. Tots tenen unes característiques en comú i es divideixen en dos grups, el grup de control i el grup d'intervenció. L'objectiu de Nadora Romaguera i na Marga Morell és treure dades concloents per l'estudi, però en aquest camí també estan ajudant els pacients que formen part de la investigació.
Però la majoria estan molt contents perquè ha suposat també un canvi en el seu estil de vida, han perdut pes, s'han trobat millor amb la seva salut, han pogut fer coses que no feien.
Idò, ara volen conèixer un poc el punt de vista del pacient, del voluntari, d'un d'aquests 300 pacients de que xerraven a Patricia. En tenim un a l'estudi de Vitamina 3, que és en Roberto Munita. Benvingut un altre cop.
Hola, què tal?
Roberto, com és que es va decidir a participar en aquest estudi Predimed?
Bueno, esto fue en el año 2016. Uh-huh. ¿Ya? Yo me había jubilado un año antes y por lo tanto pues tenía más tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Que antes no había podido, ¿no? Porque estaba trabajando. Y bueno, pues tuve conocimiento de Predimed. Me interesó el objetivo que tenían, pues sobre todo el tema de intervención en el estilo de vida y la pérdida de peso, ¿ya? Yo en mis analíticas había ya visto algunos indicadores que no eran muy buenos.
Uno de estos,
por ejemplo,
siete, ¿no? Que
por ejemplo, alguno de colesterol, triglicéridos. Y, bueno, pues normal, decía yo, esto no pasa nada. Pero bueno, ahí me fui informando y ya cuando entré en Predimed, pues bueno, tuve mayor conocimiento científico de este tema y del riesgo que estaba corriendo si continuaba por esta vía. Uh-huh. Por lo tanto, pues bueno, dije, es la hora de empezar a trabajar en algo que había dejado de hacer durante toda mi vida profesional, ¿no? Entonces, bueno, dije, me voy a dedicar ahora a la parte de salud, que es lo importante.
Que bo, perquè vostè sí. Veia l'anàlisi, però ho deixava sí. Passar, ho mirava
exacto.
Amb els ulls un poc,
exacto.
No?, així petits.
Sí. Entonces, bueno, en Predimed, lo primero que te hace es un estudio general, ¿no? Y en la analítica mostraba, pues, cosas como triglicéridos altos, bajos niveles de colesterol bueno, exceso de grasa en la cintura, sobrepeso, ¿ya? Y la tensión, la hipertensión. Bueno, con todo esto, pues dije, es hora de empezar a trabajar en serio. Y bueno, yo estoy muy contento porque realmente después de prácticamente 4 años de intervención en Predimed, pues he conseguido pues unos indicadores bastante mejores de los que tenía, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el tema de triglicéridos pues ya es normal, ¿no? He bajado de 175 a 145, más o menos, es la que tengo. En colesterol también estoy por debajo de los 200. Luego, pues en el tema de exceso de grasa en la cintura, pues también ha rebajado. En fin, y el sobrepeso, pues también. He bajado uh-huh. prácticamente 7 kilos en estos 7 años. Uh-huh. No es mucho, pero para mí sí es importante. Yo lo siento, me siento mucho mejor. Uh-huh. Y esto, pues, me ha dado la satisfacción de que puedo yo mismo ejercer, digamos, la responsabilidad de gestionar mi salud y esto pues satisface. Lo mismo, esto me ha permitido transmitir a mi entorno familiar y a mis amigos, el social, digamos, pues también este sentimiento de que hay que preocuparse por la salud desde antes de empezar a notar ya problemes, no? Uh-huh. I, bien, pues esto es más o menos mi historia, no?
Que bo. Perquè hi ha dos grups, no, doctor Fiol? Hi ha dos grups de pacients. Un grup que...
Es estudia Predimed Plus, sí. Ja és grup control, és el grup de Predimed, o sigui que fas dieta mediterrània.
I listo.
I després hi ha el grup d'intervenció, que és qui, a més de la dieta mediterrània, ha de perdre pes, teràpia conductual i ha de fer exercici.
Que aquest seria el seu cas, no, Roberto?
Sí.
Molt bé. Ara li demanaré exactament la part de teràpia conductual, d'exercici i tal, però donem la benvinguda a Vitamina 3 a en Manuel Moñino. Benvingut, Manuel, a Vitamina 3.
Què tal?
Com bona va? Tarda. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Ell és president del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears i també és investigador del Predimed i Predimed Plus. Manuel, quin és el paper dels dietistes dins aquest programa tan important?
Pues el papel del dietista en Predimed Plus es clave, igual que lo ha sido en el Predimed, en el que ya saben que se han tenido resultados, en fin, muy espectaculares, con una reducción muy importante del riesgo cardiovascular. Y efectivamente la terapia dietética es la base de esta intervención, de modo que el dietista nutricionista es un profesional que tiene la capacitación para poder facilitar a los participantes del estudio la adhesión a esas recomendaciones que se contemplan en el grupo de intervención en este caso y en el grupo control en esas recomendaciones básicas sobre dieta mediterránea. O sea, la intervención de este profesional hace posible que la adherencia a esos patrones de alimentación sean mejores y que por lo tanto puedan tenerse resultados en el plazo del estudio.
Uh-huh. En Roberto, a vostè li ha costat molt adaptar-se a una altra manera de menjar en aquest patró de la dieta mediterrània? Li ha costat?
Sí, efectivamente. Bueno, esto yo creo que ha sido una integración paulatina. O sea, en los 4 años, pues poco a poco he ido incorporando la nueva rutina y el cambio de hábitos no saludables a saludables, ¿no? Uh-huh. Es decir, incorporar pues más verduras, más legumbres, bueno, frutos secos a mi dieta, cosa que antes pues eran lo menos que comía. Más bien me dedicaba a las carnes rojas y menos al resto. Ahora pues el tema es diferente y, como digo, es un tema paulatino, ¿no? Bueno, poco a poco pues uno he ido incorporando y a medida que vas incorporando pues te va motivando para seguir haciendo el esfuerzo de cambiar. Luego pues poco a poco también se va disminuyendo ese esfuerzo y la cosa ya es una rutina uh-huh. normal, digamos, ¿no?
Es cuando se converteix en hàbit, no? Que és lo més difícil, exacto, en realitat.
Exacto.
Sí, sí.
En ese sentido me gustaría añadir que el estudio y los profesionales que involucrados en las intervenciones cuentan con herramientas que comparten con los participantes, por ejemplo, los menús, las recetas, información periódica sobre la salud y los alimentos, el cómo facilitar el consumo de unos y reducir el consumo de otros. En definitiva, lo que se hace es facilitar esas herramientas para que ese poco a poco, en efecto, que ha comentado el participante, uh-huh, pues puedas integrarse en el día a día de los participantes y de ese modo cambiar sus hábitos alimentarios. Sin el dietista sería muy difícil, ¿no? Uh-huh. Nos llevaría solamente pues a entregar un papel, pero eso realmente no tiene el efecto que tiene el seguimiento con el profesional, que es el que hace que se faciliten esa modificación de hábitos alimentarios y de estilos de vida.
Roberto Bonita mos fa senyes de que té una aportació adicional.
Efectivamente, en ese sentido que comentaba pues este señor, bueno, yo creo que en Predimed efectivamente ha habido un gran apoyo al paciente, ¿ya? Y esto es fundamental, bueno, yo lo veo fundamental. Y bueno, no, esto no lo vas a hacer solo si no hay alguien que te esté guiando y esté empujando un poco hacia la buena conducción, ¿no? Entonces, y para reforzar la motivación, porque la motivación al principio puede ser alta, pero si no hay, digamos, un empuje, esto disminuye y caes y vuelves otra vez a recaídas, ¿no? Entonces, bueno, con pequeños retos, esto no es tampoco un salto grande, sino que es un tema de pequeños retos que vas cumpliendo poco a poco, ¿ya? Uh-huh. Entonces, bueno, en esto Predimed yo creo que funciona bastante bien. Y sobre todo las frecuentes recomendaciones sobre la alimentación saludable y cuál no es saludable. Esto lo hacemos mensualmente, tenemos sesiones y esto pues va ayudando a nuestro conocimiento y es una formación, ¿no?
Qui ens parla és Roberto Monita, que és un d'aquests 6.000 pacients de Predimed Plus. Uh-huh. I abans mos parlava de dels beneficis per seu colesterol, per seus triglicèrids. Pels oients que mos escolten ara, quines són les millores reals que pot estar experimentat? Què és el que ha notat, a part de les analítiques?
Sí, bueno, principalmente hay una mayor satisfacción conmigo mismo, como decía, ¿no? Es decir, que el hecho de poder conseguir nuevos retos y darme cuenta que sí puedo hacer cosas que ayudan a mejorar y a modificar mis hábitos poco saludables son cosas muy reconfortantes y, uh-huh, que antes me parecían muy lejanas. Ahora sí las puedo hacer, pero con la ayuda de los profesionales que están detrás de todo esto, ¿ya? Eso es lo importante. Sientes que hay alguien que está preocupado porque tú vayas bien. ¿Ya? Uh-huh. Eso es, ¿no?
Clar, Manuel, quan xerram d'hàbits alimentaris i lo difícil d'hàbits en general, de vida saludable i lo difícil que és, vostè xerrava d'eines, no? De menús, de receptes, d'anar informant sobre l'evolució de la salut. És important, no? Posar-nos en mans d'un professional i no dir, bueno, venga, m'hi pos, lo intento, venga, va.
Sí, no. Sin duda, ese apoyo que comentaba el participante es clave. O sea, es verdad que a veces estamos muy motivados y que eso hace que nosotros mismos vayamos a incorporando esos cambios, pero llega un momento en que ese mantener esa motivación es un reto muy importante que se incumple con facilidad. Por lo tanto, esas visitas continuadas, el detectar también las barreras que el propio participante encuentra a la hora de incorporar un hábito, por ejemplo, de incorporar los frutos secos o a diario, o de incorporar una cantidad de legumbres semanales, las barreras que se detectan, el dietista lo que puede hacer es facilitarle superarlas. De modo que es poco a poco esos pequeños retos sean alcanzables y puedan instaurarse de un modo efectivo para que, como ha comentado el señor, pues que puedan integrarse de una manera clara en el día a día. Un aporte muy importante, un apunte clave sobre qué notan los pacientes. Efectivamente, la autoestima es uno de los grandes resultados, pero en muchísimos casos se consigue reducir la medicación, por ejemplo, de personas con hipertensión o incluso reducir hasta un mínimo las medicaciones de para el control del colesterol, ¿no? Por lo tanto, disponer de un profesional que te pueda ayudar a cambiar tu estilo de vida es una inversión coste efectiva. Lo ha demostrado Predimed y nosotros desde el Colegio de Dietistas pues estamos en conversaciones con la Consellería para que no solamente los participantes del PREDIMED puedan tener acceso a este profesional, sino que lo tengan todos los usuarios de atención primaria.
Molt bé, i don Manuel Moñino, no li llevam més temps. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Vitamina 3.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, gràcies. Roberto Manuel deia ses barreres. Vostè se n'ha trobat moltes de barreres. A lo millor abans no cuinava i ara ha de cuinar llenties, no ho sé. N'ha trobat moltes de barreres en aquests 4 anys.
Efectivamente. Bueno, al principio, como digo, pues me costó mucho reducir, por ejemplo, ya hablaba de la carne, ¿no? La carne roja, e incorporar pues las legumbres y las verduras, y también pues reducir el pan, consumir menos azúcar y menos sal. Todo esto pues al principio era un mundo. Pero, como dije, pues poco a poco lo fui incorporando en mi dieta y ya es algo normal para mí. O sea, es más difícil que lo haga al revés que lo haga bien, ¿no? Entonces, bueno, tampoco estaba familiarizado con las rutinas de la cocina. Ahora sí, soy capaz de preparar algún plato y bueno, pues esto también es importante porque cuando lo preparas tú, yo creo que lo comes con mayor sabor, ¿no? Digamos así. Y bueno, también es importante destacar el apoyo dentro de tu grupo familiar. Es decir, yo vivo con mi mujer, somos dos, y gracias a que ella se ha incorporado también a este tema, pues lo hemos hecho más fácil. Tenemos un solo menú, no vamos a preparar dos menús, por lo tanto, pues esto también es importante en un trabajo como el que hemos hecho, ¿no?
I això està bé, no? M'imagino que tenen, no sé si documentat, però d'aquestes 6.000 persones potser se multiplica per dos o per tres, sí, no? Al final, l'àmbit familiar també influeix.
Sí, influeix, exacte. Sí.
Que bo. I, doctor Fiol, torno a vostè. I torna en els infants i en els joves i això. Ara estem xerrant de cuidar-nos l'alimentació, d'hàbits saludables, però estem xerrant de persones a partir de 50, 60 anys. Què passa amb els joves? El nostre cos té record de lo que menjam, de lo que fem quan som més petits?
Bueno, els joves, en general, tristament, mengen fatal. Perquè està la dieta que fan els joves està molt influenciada pel tipus de menjar anglosajón, diríem, no? Fast food i tot això, pues això és molt perjudicial. I quan se'n donen compte ja tenen 30 i pico d'anys i ja tenen molt de factors de risc, tenen colesterol, sobrepès, la cintura abdominal els ha augmentat, ja gent jove, no? I això sí que és important, eh?
O sigui que el nostre cos té recordatori també de lo que feim de petits, no? Sí. I per què el sobrepes mos afecta tant a sa part, bueno, cardiovascular, per què?
Bueno, pues perquè va associat a altres factors de risc. O sigui, és que té sobretot perquè ha fet una dieta que no és adequada i per tant ja té colesterol elevat, hipertensió i això és el que passa, no? És que va associat a altres factors. Però hi ha molta relació en la cintura abdominal i el risc cardiovascular. Per aquest motiu, aposta, un dels factors que havia dit antes de ser factors és que tinguis un índice de massa corporal menor de 25.
Molt bé, o sigui que tots els oients que ens estan escoltant han d'agafar, no? Han d'agafar cinta avui, no?
Sí.
I han de tenir en compte tot això que estem xerrant. I també xerrant amb vostres entenc el que he dit en el començament de que l'obesitat és un problema i també és un problema de manteniment del sistema públic de salut. Ara mos deia en Roberto, que ha reduït també la medicació, no?
Efectivament.
És a dir, sí. També és una manera d'evitar sobre medicació, medicaments, etcètera, etcètera, no? Això que ara estàu estudiant, que estàu comprovant, que estàu basant en una evidència científica, se sabia de feia temps? Vostè, per exemple, diu, bueno, quan jo ja estudiava o en el principi d'exercici de la meva professió, ja veiem l'importància de l'esport, ja veiem l'importància de la dieta mediterrània.
Sí, sempre s'ha sabut, el que passa és que ara amb aquests estudis aleatoritzats i que tenen una evidència científica, pues és molt més evident, no? I, bueno, i altres també, l'autoprediment ha tingut molta importància perquè ha determinat canvis de conducta a altres països, per exemple, als Estats Units, no? Estats Units, quan va sortir Estudi Predimet, en molts hospitals de Mayo Clinic i tal, varen fer recomanacions en malalts de que fessin dieta mediterrània. Ells havien fet estudis amb moltíssim de malalts, 50.000 persones participaren en un estudi en els que se'ls deia que havien de fer modificacions a la seva dieta, però que aquestes modificacions de la dieta no eren exactament la dieta mediterrània i no eren suficient per demostrar res. Va ser l'estudi primer quan se va fer realment una dieta mediterrània quan se va poder demostrar. Ara aquí tenien la mala sort de que, permeteu que me digui, però que en Trump posa arancels a l'oli d'oliva, el qual és fatal, i els americans moriran com a xinxes, però bueno, és que tindrà el cul vell perquè utilitzen grasses que no són adequades. L'única grassa adequada és l'oli d'oliva verge extra. I Espanya és un productor, el principal productor d'aquest tipus de greix.
Mira, l'altre dia una dona que conec me contava una cosa, que són aquestes coses que dius, a la millor exigera o a la millor és un mite, però ara m'ha vengut en el cap. Me contava que son pare, de jove, amb 40 i pico d'anys, va tenir, pues, això, un amago d'atac de cor, i el metge li va dir, sap, anglesos, per això ara m'ha vengut en el cap. El que li va dir va ser xupito d'oli d'oliva verge cada matí, i xupito d'oli d'oliva verge, que aquest senyor sempre, des de fa 40 anys, i diu que està perfecte. Dic, bueno, serà. Que mos fa soli, fa que tot vai més no, suau.
Però les propietats que són d'oliva verge extra són ser beneficioses. Precisament d'aquest tipus de greix són ser beneficioses.
Molt bé. I de segona pausa i tornarem amb el reportatge per tancar d'en Patrick.
Aracel i Bosch, Vitamina 3.
Tot i va començat l'estiu, la Ruta d'Orfeu segueix oferint cada diumenge un acostament a la música clàssica, les efemèrides del mes, la història de la música feta a les illes, tot això i més a la Ruta d'Orfeu. Vos esperam.
La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estelric, diumenge a les 10 del vespre. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
A Ciutadella, 100.9. You gotta be fortunate. You gotta be lucky
now. I'm just sitting here. Darrera part del reportatge d'Anna Patricia, d'avui aquest Vitamina 3, ella s'ha aturat a demanar sobre la investigació, els pros i els contres d'investigar.
A Vitamina 3, t'aïm-s'hi a la investigació en salut.
Tan sols un parell de minuts després de ser a la sala de treball del grup de l'ISBA, descobresc que l'equip és com una petita família i que Predimet Plus és el fill petit que tots cuiden. Estic una estona xerrant amb Nadora Romaguera i na Marga Morell i no puc evitar quedar-me sorpresa amb tota la dedicació i esforç que li posen al projecte.
La meva feina consisteix en, pues, ara mateix, com a investigador principal, bàsicament consisteix en gestionar projectes, aconseguir finançament per dur a terme aquests projectes i bueno, gestionar un poc la part administrativa, que és el que menys m'agrada, però ho he de fer, de l'estudi Predimet Plus, i també pues, tenir estudiants de doctorant i de postdoc, pues, els hi puc tutoritzar. Però la que és la feina del Predimet Plus, la feina de camp, no la faig, jo la fa els nutricionistes i personal que tenim a contractar a càrrec de projectes.
Personal i nutricionistes com na Marga, qui, entre el Predimet original i el Predimet Plus, fa més de 10 anys que es dedica a aquest estudi, un estudi que l'apassiona. Ella mateixa ens explica el per què.
Perquè és un tipus de feina pues, que te permet desenvolupar-te com a dietista, visites individuals, i després tens que
la part més de fer xerrades, comunicacions i tot això, que també m'agrada molt. I bueno, després un poc per l'organització que te du, pues, el dia a dia, no? Per organitzar.
Cada dia veuen a pacients, els fan una presa de dades en visites llargues individuals, d'unes 2 hores aproximadament. És un dia a dia que els agrada i disfruten, però que no és fàcil.
És una carrera apassionant, també, no? No és el mateix fer feina d'investigador que potser altres treballs que són molt més rutinaris, o si nosaltres tenim sempre hipòtesis en el cap i disfrutam de saber veure com podem arribar a respondre a aquestes hipòtesis, a aquestes idees i poder així avançar en el coneixement científic. I després la part negativa és que t'has d'esforçar molt perquè hi ha molt poques beques, és molt competitiu i també hi ha una part de sort, jo crec, i no tothom té sort.
Una sort que, sens dubte, està lligada a la feina. Una feina que, amb tan sols un cop d'ull al seu despatx, es nota que Nadora i el seu equip coneixen a la perfecció. Aquesta és la raó perquè lluiten per aconseguir subvencions que els permetin millorar i avançar.
Com a investigadora principal, el tema de cercar finançament i que te diguin que no, i tornar a intentar-ho, i molt poques possibilitats, però bueno, no me puc queixar. Però també he hagut de demanar moltes ajudes i la majoria te les rebut.
Entre frustracions i alegries, Dora intenta trobar l'equilibri entre la seva vida com a professional i la seva vida personal.
Molt important, personalment per mi, saber conciliar la vida investigadora i la vida de persona normal. Perquè moltes investigadors no tenen vida de persona normal. Però jo crec que és possible, simplement requereix pues, a tenir pues, unes rutines molt, molt fortes, quan s'està fent feina aprofitar el temps i, bueno, i sortir a l'hora que toca i després anar a cercar els nens a escola.
Abans d'anar-me, els demano a Nadora, a na Marga i a la resta de l'equip si els puc fer una foto. Agafen tots les seves bates blanques i es col·loquen somrients. Dora em conta que sempre que visiten centres escolars ensenyen una fotografia de l'equip als alumnes i els demanen que assenyalin a qui creguin que és el cap de l'equip. Encara que la majoria del grup que treballa són dones i que l'investigadora principal és també una dona, tots els alumnes assenyalen sempre els homes de la fotografia.
Gràcies, Patricia, per aquest reportatge i gràcies als nostres convidats d'avui, que ja volia acabar, si me permeten, amb una frase que destaqui l'importància de la investigació en salut avui que estem xerrant d'aquest Preimed Plus, del grup Ciberon, de l'IDISBA, on estan investigant. Miquel Fiol, director científic de l'IDISBA, com acabaria aquest...
Pues, investigar en salut és molt important perquè tota investigació en salut ha d'anar dirigida a millorar la salut de la població. Però, a més, hi ha un altre aspecte, i és que és un canvi de model econòmic particularment important a les nostres illes. El model econòmic d'aquí és de serveis, turisme, i aquest canvi és molt important. L'estudi Predimet ha tingut un retorn de 1 a 10. Un euro gastat, 10 euros recuperats.
Doctor Unda.
El tratamiento farmacológico no es suficiente. Es necesario, como el Predimet propone, dieta y actividad física, y como Roberto es un ejemplo.
Aina Galmés Penedès.
La feina de molts investigadors fa possibles les recomanacions de salut pública, com les de l'Organització Mundial de la Salut, per lo que és molt important posar la nostra feina en valor.
I és el nostre pacient, en Roberto Munita.
Sí, yo creo que la investigación es fundamental en cualquier sociedad y el poder contribuir al avance de la ciencia a través de participar en un tema de investigación como este, pues es fundamental y poder ayudar de esta forma a otras personas.
Perfecte. No? Idò, gràcies a tots quatre per haver estat amb nosaltres avui. Ens queden 2 minuts i ja deim adéu, oients.
Si t'has perdut algun programa de Vitamina 3, escolta-la a la carta a la web d'IB3 o a l'aplicació del mòbil. Som el teu suplement de salut. On han anat avui les vitamines? Amb Miquel Àngel Barrios.
Avui les vitamines han volat fins a la prevenció per intentar viure el manco millor en qüestions de salut i en relació al nostre pes. Hi ha una part estètica, fins i tot de dificultat per ajupir-se, una part de dificultat per trobar roba que quedi bé. És curiós que la gent amb un pes adequat mai es queixa de lo malament que estan els tallatges de la roba. Hi ha una part de peresa de fer esport, aquest esport que ens cal, I com tota la vida, això ho hem d'aprendre a l'escola. I a més de petits. De petit anam corrent per tot, o bé perquè mos fan por els passadissos foscos, o bé perquè mos agrada arribar els primers. No fan falta ni esbronar-se, i sobretot no tenim insomni d'adolescents, en canvi mos passam el dia assegut i sortim al pati per seguir asseguts. Canviem el dia de la fruita pel dia de la truita i començam amb l'ingesta d'alcohol. De grans obrim dos grans grups, el de la majoria sedentària i el que agafa el cotxe per anar a comprar el pa, el grup dels triatletes i dels runners i el grup dels que mai fan res. Mesotes, deien els grecs. Mesura, deim nosaltres. Això no va d'una dieta extrema ni d'una barra lliure de xocolates. Això va de dieta mediterrània, d'evitar el sedentarisme, de fer esport regularment, de deixar de ser pacients per passar a ser gent activa, de fer activitat física, moderada, al manco entre 30 minuts i una hora diària. I si ho aconseguim, ho tenim com a prioritat saludable, que és els triglicèrids i el nostre colesterol ens ho agrairà. I si no, riurem més, gaudirem més i potser viurem més. Bé, si no, segur que viurem una mica millor. Fins la setmana que ve. That diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.